L'Ofici de Locar, a Catalunya Ràdio.
La comprensió lectora al nostre país està per sota de la mitjana de l'Estat. Però això no vol dir de cap manera que necessàriament tot el nostre sistema educatiu funcioni malament. Cal tenir en compte que Catalunya té especificitats sociològiques, com que hi ha molta matrícula viva i que, per tant, una part important de la població escolar no s'ha format al nostre sistema educatiu des d'una edat primerenca. Per augmentar els índexs de comprensió lectora calen, abans que res, textos interessants, que connectin amb els interessos dels alumnes. També són imprescindibles uns mestres i professors motivats que al seu torn hagin estat ben formats en la competència lectora, un horari curricular adient per tal d'assolir l'objectiu i unes biblioteques escolars ben dotades i amb un bibliotecari o bibliotecària que faci una bona funció prescriptora. No podem obviar que els darrers cursos s'han tancat biblioteques escolars. Per tant, per millorar els índexs de comprensió lectora, cal una conjunció de factors que només es podrà assolir amb un bon diagnòstic, voluntat política i recursos. Hauríem de ser capaços de fer-ho perquè ens hi va el futur com a societat i com a nació.
Benvingudes a l'Ofici de Educar. Hem sentit Gerard Forés, professor de secundària i filòleg. La comprensió lectora és una de les assignatures pendents del curs. Catalunya és a la cua en comprensió lectora quart de primària. Perd 15 punts en 5 anys, segons informa PIRLS. Darrere de Ceuta i Melilla, gairebé 20 punts menys que la mitjana europea i espanyola. S'apunta un conglomerat de causes: pantalles, retallades, pandèmia, la digitalització, la falta de biblioteques escolars, les dificultats d'aprenentatge d'alguns infants i la sobrecàrrega de funcions de l'escola. Avui busquem solucions a la baixa comprensió lectora amb l'expertesa de...
Héctor Ruiz, investigador i divulgador científic, autor de Cómo aprendemos. Marta López, directora del programa L'Èxit de la Fundació Bofill. I Mar Esteve Ràfols, doctora en pedagogia i autora de L'Escola Casa de Lectura. Acabarem amb el Jaume Centelles i el concurs dels llibres per somiar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, aquesta baixa comprensió lectora, per on passen les solucions? Aquesta és la pregunta que ens farem avui. Un 13,2% dels infants acaben la primària amb un nivell baix de comprensió lectora, segons el programa L'Èxit, i aquesta xifra s'agreuja durant les vacances escolars. Per més del 80% d'alumnes desfavorits, l'estiu suposa perdre entre 2 i 3 mesos d'escolarització. Per què és tan important la comprensió lectora i una de les assignatures pendents del curs que comença? Per què? Qui comença?
Si voleu, sí, em tiro.
Sí.
No, un dels motius pels quals és tan important és perquè és una de les portes a altres coneixements, no? O la principal porta, no?, a altres coneixements, i per tant, sense comprensió lectora, doncs no accedim a altres tipus, no?, d'aprenentatges.
I no només és responsabilitat de l'escola, no?
No, és responsabilitat de tots, de les famílies, de la societat, de tothom. El tema de la comprensió lectora és aquest aspecte, no?, de que és com la porta d'accés a moltíssimes coses. Quan a vegades es parlava molt de les competències digitals, jo sempre deia que la primera competència digital és la comprensió lectora, no? És a dir, que la comprensió lectora realment està a la base de tota la resta de competències importants de l'escola.
Per Héctor Ruiz, la majoria de nens aprenen a llegir i escriure, fem el que fem, mentre que un terç dels alumnes es queda enrere si no optem per mètodes realment eficaços. Ell diu: aplicant mètodes informats per l'evidència es pot arribar a reduir els infants amb dificultats lectores d'un 35 a un 55%.
A un 5%.
Reivindiques mètodes d'eficàcia contrastada. Això és una cosa en la que tu insisteixes molt. Parles de la importància de disfrutar llegint, perquè ningú acostuma a disfrutar d'alguna cosa en què no hi té traça, i afegeixes que la comprensió lectora depèn bàsicament d'una descodificació fluida del llenguatge escrit i de la capacitat d'entendre el missatge una vegada descodificat. Quan s'entén el significat dels textos escrits, la lectura pot ser l'experiència gratificant, dius, enriquidora, emocionant i emancipadora que ha de ser. De fet, a Catalunya, un de cada 7 infants finalitza la primària, als 12 anys, amb un baix nivell de comprensió lectora. Molts corren el risc, dius, de patir fracàs escolar o abandonament prematur de l'escola. La pregunta que jo em feia, o sigui, més enllà de les dades, que en tenim moltes, com pot ser que en un sistema educatiu un infant vagi fent cursos I en teoria hi ha un sistema que l'ha d'ajudar, l'ha d'acompanyar a l'hora d'adquirir aquesta comprensió d'allò que llegeix i no ho fa, no? Què falla?
Bé, a vegades el problema és que quan s'identifica doncs, un infant que no està avançant adequadament, moltes vegades no s'assenyala que el problema pugui ser la comprensió lectora. Moltes vegades es dona per fet que la comprensió lectora la té assolida, perquè ja llegeix, perquè podem veure que ja llegeix, però el problema és que segur, o pot ser que en efecte llegeix, però no ho fa amb prou fluïdesa com per realment poder comprendre allò que està llegint adequadament com per fer front a les tasques escolars. A més, quan un infant doncs, té dificultats a l'hora de llegir, és a dir, no ho fa amb fluïdesa, i si no ho fa amb fluïdesa vol dir que li costa, vol dir que li costa un esforç. Si a sobre ell també se n'adona que no entén el que llegeix, això li va generant desmotivació i li va generant que no faci les tasques que se li encomanen perquè d'alguna manera pensa per què les he de fer si no se'm donen bé, no? És el que deia pel que fa a la motivació. Per la motivació és molt important la creença en què podem assolir els reptes que decidim afrontar. I per l'aprenentatge això és clau. Quan un no se sent lector, no se sent, per tant, part de la major part del que l'escola li demana, no? Perquè, com bé, ara no sé qui ho ha dit abans, la lectura, la comprensió lectora és clau per afrontar tota la resta, no? de les competències que l'escola tractarà de desenvolupar. Llavors, a la secundària, per exemple, doncs ens trobem amb molts alumnes, no, que els assenyalem i diem, no, és que és molt mandrós, és que no li agrada estudiar, és que no, és un tema motivacional, però potser, no sempre, però potser de fons hi ha un problema de comprensió lectora, un problema de que aquest alumne no ha arribat a aprendre a llegir amb la fluïdesa que és necessària perquè un, quan llegeix, doncs, alliberi, no necessiti estar centrat en descodificar aquell missatge escrit, no? Convertir-ho en aquesta veueta que sentim a dins nostre quan llegim, i pugui estar pendent realment del significat del que, no? diu aquesta veueta. Llavors, jo almenys el que m'he trobat fent una miqueta arreplegant unes dades, no? a diferents centres, és que moltes vegades donem per fet que els alumnes aprendran a llegir, no? I evidentment que ja s'utilitzen mètodes per ensenyar-los a llegir, però hi ha mètodes i mètodes. Hi ha mètodes que són més efectius i hi ha mètodes que són menys. Però el problema que tenim és que, d'alguna manera, amb tots els mètodes, hi ha una part important dels alumnes que aprenen a llegir. Perquè, més que gràcies al mètode, aprenen malgrat el mètode. O perquè tenen la sort de que, potser no a l'escola, però a casa, no, doncs tenen també una ajuda. O bueno, doncs tenen la sort de que pel seu compte, no, aproximadament amb poca ajuda, no, ho aconsegueixen. Però hi ha una part important d'alumnes, que sabem que al voltant és un terç, que si no hi ha una aproximació a partir de mètodes contrastats, no, per la recerca, ens els podem deixar enrere sense adonar-nos de què s'estan quedant enrere, en el sentit de que fins i tot pensem, bueno, sí, a veure, si els altres estan aprenent i ho fan bé, si aquests no és problema del mètode que estic fent servir, no? Seran diferències que hi ha entre els alumnes que no hi puc fer res, quan en realitat sí que hi podem fer alguna cosa, no? I quan parlo de que podem passar de que sigui un terç dels alumnes que es queden enrere, que sigui un 5-3%, jo no estic dient tampoc que aquests s'hagin de quedar enrere, estic dient que sí, la manera si a l'aula, no, els mètodes que servia en general només ens acaben deixant enrere un 3-5% d'alumnes que aleshores, al ser menys, podem atendre amb més atenció, i de fet els mètodes que aquests alumnes també els ajudaran resulta que són els mateixos, però el que necessiten és més temps, més atenció, un treball més sistemàtic amb ells, doncs entre una cosa i l'altra podem no deixar enrere ningú, que és del que es tracta, no? Però diguem que tot comença des de plantejar-nos si bona part d'aquest fracàs escolar, no, està sent resultat de problemes de comprensió lectora, i aleshores abordar des de, fins i tot ja d'exprelectores, no, què podem fer per assegurar-nos que aquest no sigui el problema que estan tenint aquests alumnes.
Avui a l'Ofici d'Educar, la baixa comprensió lectora. Per on passen les solucions?
Sisplau, ensenyar tenir esperit crític.
La comprensió lectora és un entrenament que requereix esforç. I aquest esforç cal portar-lo a terme des de la primera infància. David Bueno.
Doncs aquesta és la pregunta. Què requereix la comprensió lectora? És a dir, tu ens parles, per exemple, de la importància de l'aprenentatge de la descodificació, no? I no només. És
no, a dir,
què requereix i el que és important, no? Com a educadors, després ens ho direu, jo com puc identificar els que no se'n surten, no? Perquè està clar que no s'estan identificant, no?
Sí. En termes senzills, podem veure la lectura a través del que s'anomena el model simple de lectura, que ens mostra que la comprensió lectora depèn de dues coses, bàsicament, no? De grans trets. Una és la capacitat de descodificar, no?, aquest missatge que està escrit en uns símbols, no?, gràfics o tàctils, i convertir-ho en el seu equivalent oral, perquè al final la nostra escriptura, el nostre sistema d'escriptura, el que fa és codificar la llengua oral. No codifica idees directament, està representant exactament el que algú diria. I, per tant, el que necessitem primer és convertir-ho, no?, en el seu equivalent oral, que és aquesta veueta que sentim a dins, a la ment, quan estem llegint. Aquest és el primer pas, això és essencial. Si tu...
Aquesta veueta que tu ja ens has identificat dues vegades és la que està comprenent allò que llegim.
No, aquesta és la que t'està traduint el missatge escrit en el seu equivalent oral.
Val.
A partir d'aquell moment, l'altre factor que determinarà si tu entendràs o no aquell missatge és el fet de si l'entendries si algú te l'estigués dient. És a dir, en el moment que tu ja pots descodificar, convertir aquells símbols gràfics en una informació auditiva, diguem, ja tot depèn de la teva capacitat d'entendre la llengua, la comprensió lingüística general. I de què depèn la comprensió lingüística general? Doncs depèn especialment dels teus coneixements, els teus coneixements que inclouen els teus coneixements del vocabulari. Molts cops no entens una cosa per el vocabulari, no?, que es fa servir, però també necessites entendre les relacions que hi ha entre els conceptes que representen aquest vocabulari per poder fer inferències. Moltes vegades en els textos no es diuen coses que no es diuen per no fer-ho massa farragós, perquè esperen que tu amb els teus coneixements ho acabis de completar i ho acabis d'entendre. Llavors tenim aquestes dues potes que són claus. La descodificació, que per cert la major part de les dificultats de lectura procedeixen de dificultats en la descodificació, en què la descodificació no s'aconsegueix fer amb prou fluïdesa com perquè aleshores els nostres recursos mentals puguin estar enfocats en entendre el missatge. Si els tenim enfocats en descodificar, en convertir aquells símbols en els sons que representen, unir-los i aleshores no recuperar aquestes paraules i aleshores entendre-les, no tenim prou capacitat cognitiva com per estar pendents del significat. Llavors, la fluïdesa és clau. Els problemes, per exemple, no?, la famosa dislèxia, és un problema en la descodificació i és un problema que té a veure precisament amb qüestions de poder associar els sons de la llengua, identificar-los, aïllar-los i associar-los als símbols escrits d'una manera eficient. A partir d'allà, quan un ja descodifica, doncs tot depèn dels coneixements que li permetran entendre aquell text. Totes les persones, els que estem aquí, segurament que som experts lectors, però això no vol dir que podem entendre qualsevol text, perquè un text que sigui d'una disciplina que desconeixem, que estigui ple, no, de termes que mai hem sentit, no el podrem entendre, per molt bé que el puguem descodificar. Llavors, fixa't que precisament això el que ens està dient, la comprensió lectora depèn, primer, d'una cosa molt específica, que és aprendre aquesta descodificació, i això implica coses que normalment no tenim en compte, que és entrenar una sèrie d'habilitats prelectores que ens permetran fer aquesta descodificació, com per exemple, abans insinuat, la necessitat d'identificar els sons de la parla, identificar, adonar-nos que, no?, la nostra llengua oral està formada per un número finit de sons i adonar-nos que els podem, no?, tenir la capacitat de separar-los, de manipular-los, per aleshores poder-los casar amb els símbols, no?, del nostre alfabet. Tot això no és obvi, hi ha infants pels quals sí que és obvi, però hi ha molts pels que no ho és, i llavors treballar aquesta capacitat, que es diu consciència fonològica, doncs és clau per molts infants. Però una vegada fem aquell treball prelector, després treballem la descodificació, tenim molts anys per davant en els que haurem d'anar adquirint coneixements que ens permetin anar desenvolupant la nostra comprensió lingüística. De fet, des d'abans, és a dir, des de ben petits, els infants ja estan adquirint coneixements sobre el món que els envolta, sobre el vocabulari, i el vocabulari, de fet, al qual estan exposats des de ben petits, ja pot marcar diferències molt grans en la seva comprensió lingüística. I aquí, per exemple, és on l'escola pot contribuir, no?, a allimar diferències entre els entorns que cada infant té ja des d'abans de l'escola, que li hauran donat un bagatge en vocabulari, en coneixements, no?, que per alguns infants només l'escola podrà compensar.
I tu reivindiques la importància que hi hagi una transferència entre recerca i pràctica educativa, que no s'estaria fent prou.
Per desgràcia, o no s'està fent prou o no està tenint l'efecte que hauria de tenir, perquè quan fem enquestes als centres educatius a diversos nivells, tant en temes de comprensió lectora com d'altres temes, sobre qüestions que podrien ser molt bàsiques, no?, que la ciència podria contribuir amb uns coneixements, no?, que ens poden orientar en determinades qüestions, no en tot, doncs el que ens trobem és que aquests coneixements no hi són, no els trobem, no? I per tant, d'alguna manera sembla que no està funcionant la transferència entre la comunitat educativa, entre tot allò que ja sap, la comunitat científica, tot allò que ja sap la comunitat científica i que continua, no?, avançant, i la comunitat educativa, que és la que més se'n pot aprofitar d'aquests coneixements.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, la baixa comprensió lectora, per on passen les solucions?
Jo vull una escola que m'estimi.
Com més ric sigui el llenguatge, més millor aprendran. El fracàs escolar és, bàsicament, un fracàs lingüístic. Gregorio Luri.
Volies afegir alguna cosa?
Sí, això que ha dit l'Héctor. Jo voldria insistir en aquest aspecte que ell ha destacat del llenguatge oral, de la parla. Perquè és veritat que la descodificació és una part important de la lectura i és un moment clau de la lectura, sens dubte, és quan es desxifra allò que està dibuixat i es transforma. Però el tema del llenguatge oral és molt rellevant. Aleshores, que educació infantil, el llenguatge oral, sigui un aspecte importantíssim a l'aula, jo crec que és una mica la base de tot. Molts infants que tenen dificultats amb la lectura, també, per exemple, infants nouvinguts, no parlen prou el català, no coneixen prou el català i ja se'ls posa a llegir quan la part del llenguatge oral encara no està assolida, no està segura, no està assentada, no? Per tant, que un infant conegui paraules, tingui vocabulari, sàpiga expressar coses, per tant, utilitzar la llengua, parlar. Aquí és molt important la veu del mestre. La veu del mestre. A vegades la veu del mestre, amb segons quines metodologies molt interessants des d'altres punts de vista, la veu del mestre desapareix. És molt important sentir la veu del mestre, perquè el model lingüístic s'aprèn a parlar perquè algú ens parla i perquè escoltem parlar. Per tant, el llenguatge oral és la cura del llenguatge oral, l'estima de la paraula. Oral és molt important, de la conversa, etc. I després hi ha una segona part, que és la que parlava l'Héctor, que és aquest punt de consciència lingüística, que encara que siguin molt petits, poden començar a dir, ah, això del llenguatge, resulta que hi ha sons, resulta que hi ha paraules, resulta que fem frases. Per tant, hi ha consciència fonològica, però també consciència de l'estructura de la frase, de la paraula. Això ajuda molt en el moment de llegir i escriure, perquè separen les paraules, perquè no junten, perquè... Per tant, tot el treball previ que es fa de llenguatge oral és realment bàsic. I molts nens es troben ja llegint sense poder tenir aquesta seguretat i aquesta llibertat, diríem, de l'expressió i de la parla, de la riquesa de la parla. I per tant ens cal que les mestres d'educació infantil, doncs, aquí hi posin una cura i una atenció molt, 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 molt important, no?
De fet, tu parles d'alimentar el desig des de petits, de llegir per elles mateixes el que la mestra els llegeix.
També,
no?
Exacte, exacte.
D'aquesta oralitat, no? De potenciar i d'alguna manera encomanar el plaer per la lectura, no? Que requereix d'esforç, hàbit i confiança.
Sí, aquí seria ja concretament parlar de la lectura, no? Una manera de començar a llegir és que algú davant teu llegeix. I veus algú que llegeix. Però jo parlava abans també de parlar simplement. És a dir, enriquir el registre de la parla. I que els nens puguin parlar el millor possible i tinguin el màxim de vocabulari possible. I després hi ha moltes activitats molt lúdiques per anar tenint consciència fonològica, consciència sintàctica, no? I anar entrant. I després, això realment és una preparació molt bona. I després hi ha l'altre aspecte de què és llegir i que tu puguis anar veient què vol dir això de llegir. Hi ha una mestra que llegeix, no? Això. I després un altre tema que abans sortia, el tema de la descodificació. És veritat que el tema de els problemes de descodificació són, sens dubte, els problemes més importants pel que fa a la comprensió lectora. Val? Però pel que fa al problema de la manca d'hàbit lector, el problema no és la descodificació. Hi ha molts nens que fan perfectament la descodificació i no tenen un hàbit lector. Per tant, el problema és un altre.
Quin és?
Bueno, com nosaltres a l'escola introduïm els infants en una pràctica cultural, en una societat lletrada, que és la de la lectura i l'escriptura.
Com? No? Com ho fem?
Aleshores, per exemple, no, seria, vull dir, una cosa és que els nens ja sàpiguen llegir, és clau, aquesta fase que s'assenyava a l'Hèctor de la descodificació és absolutament clau, sens dubte, i aquí hi ha una tensió i sens dubte hi ha unes metodologies que... Però jo crec que s'ha d'acompanyar l'aprendre a llegir sempre, i a vegades a les escoles, quan ja saben llegir, ja saben llegir. No? Hi ha algun autor que diu que estem aprenent a llegir durant tota la vida i que no n'acabem de saber mai.
De fet, tu reivindiques l'oralitat quan ja són grans. També. És a dir, seguir llegint
exacte,
en veu alta.
Exacte, seguir llegint en veu alta. Per exemple, quan ja llegeixen sols, ja llegeixen sols, representa, no? Ja no els llegim res. Pot ser que un nen de segon de primària, tercer de primària, pugui llegir un tipus de llibres, però no pugui llegir segons quin tipus de llibres. Si una persona, si un mestre, una mestra, llegeix aquest nen, l'accés a la literatura el té igual. I ell anirà al seu ritme, però algú els està llegint. No? I després aquest tema de la lectura, quan són petits, de la lectura en veu alta, clar, llegir és escoltar. I no parles tu, parla un altre. Parla el text. I tu escoltes. Escoltar. Clar, s'aprèn a escoltar escoltant rondalles, escoltant contes. Per tant, aquest moment d'educació infantil d'escoltar contes és una preparació meravellosa per aprendre
a
llegir.
Però això ho fan, perquè jo que he vist els meus fills, això es fa. Això
doncs
es fa, però arriba un punt en què hi ha com una desconnexió.
Sí,
no?
I per això jo dic que s'ha de seguir fent en edats posteriors. Hi ha professors de secundària que llegeixen en veu alta.
Abans ens deia l'Hèctor, aquells que no els hi és tan fàcil, no? El que els costa més llegir, què per ells? Que es desenganxen del sistema per les dificultats que puguin tenir, no? Què es pot fer per ajudar-los?
Nosaltres, o sigui, una cosa que una idea que volia afegir, no, és que quan hi ha aquesta desconnexió que has caigut ja, recuperar-se d'aquella caiguda és complicat, no? Nosaltres al Lèxit ens trobem amb molts infants que arriben a les sessions sentint, no, que llegir o l'espai de la lectura és un espai de judici, és un espai on no et pots equivocar, si t'equivoques estaràs, no, penalitzat per haver-te equivocat, no? I per tant és poc amable. Llavors, una mica intentar generar situacions, no?, en les quals llegir no sigui antipàtic, no? I ja hi ha moltes escoles que ja hi treballen en aquest sentit, però és important. I una altra idea, no?, és també per aconseguir això que deia la Mar, no?, d'adquirir l'hàbit, no?, i convertir-te en lector o lectora, necessites practicar-ho en molts contextos diferents i, per tant, no, que no sigui només a l'escola, descodifico, després intento interpretar el text, em fan preguntes sobre el text, no?, i em posen una nota per si algú ho he entès o no l'he entès, no?, sinó que també es tracta, no?, de posar en pràctica per adquirir aquest hàbit cultural, perquè no es tracta només de llegir per aprendre allò que l'escola vol que aprengui, sinó que es tracta de llegir per altres motius, no? I això ho hem de tenir clar des de diferents sectors, no?, per aconseguir, doncs, aquest hàbit, no?, i trencar amb aquesta idea de que llegir és només, no?, allò que passa a l'escola.
De fet, dius, dificultat amb la comprensió lectora és no entendre alguns enunciats de problemes de matemàtiques, no poder seguir unes instruccions una mica més complexes i no saber fer un resum d'un tema de ciències socials. I afecta la capacitat de concentració, expressió oral, la lectura d'un mapa o una informació a internet. Per tant, és tot, no? Atenció, perquè hi ha una diferència de 50 punts, el que suposa un curs de diferència entre els estudiants dels centres de màxima complexitat i els que no ho són. A les escoles de màxima complexitat, un de cada tres infants té un nivell baix de competència lectora i això compromet el seu rendiment acadèmic i el seu futur social. Podem parlar, per tant, com una bretxa en la comprensió lectora, no? Com es pot pal·liar aquesta bretxa? Sobretot en els casos, dèiem abans, els que es queden enrere o els que com a centre en conjunt es queden enrere.
Clar, és que passen les dues coses. Malauradament les dades, ho explicava abans l'Héctor, no són bones en general, no? Però a més si les mirem de forma segregada, no? Per tipologia de centre, doncs la desigualtat doncs augmenta, no? I per tant hem d'atendre de forma diferent, no? I donar recursos diferenciats a uns i a uns altres. Dins l'aula també, no? I necessitarem que aquell 5%, si arribem al 5, al 3, al 5, no? Mm-hmm. Que tinguin una atenció individualitzada, però també necessitem que els centres, no, amb més complexitat, entre altres motius, no, el que explicava també la mare abans, no, la complexitat pel que fa a la diversitat de llengües maternes que ens podem trobar en una aula, condiciona, no és només, però pot condicionar l'aprenentatge de la llengua. No?
De fet, perquè vosaltres proposeu integrar algunes d'aquestes llengües, per exemple, em sembla que expliqueu el cas en una biblioteca, doncs un nen pakistanès doncs no trobarà cap llibre en urdu. No sé quina de les dues tu ho explicaves.
Sí, és veritat que una de les coses, segurament no ens hem actualitzat prou, no, a nivell de fons a les biblioteques escolars o públiques, si ho comparem, diguéssim, amb la diversitat de llengües que tenim a la nostra societat i ens trobem a persones que els agradarien a la biblioteca però se senten, o fins i tot famílies, no?, que acompanyarien els seus fills però no troben allà res que sigui en la seva llengua, per tant difícilment, no?, agafaran un llibre pel seu fill o filla i això ja doncs, és un peix que es mossega la cua. Per tant, segurament hauríem d'ampliar el fons, no?, en llengües, però també hauríem de fer altres coses perquè segurament en aquests centres on tenim alumnat més complex no és només perquè parli una llengua diferent, sinó perquè segurament no disposa d'uns recursos d'acompanyament, segurament no ha tingut suficient temps, no?, per ni en contacte amb la llengua catalana o castellana ni en contacte amb la cultura lletrada que explicaves abans, no? Per tant, doncs sí, implica doncs recursos diferents, no? Per com tot, no? Per aquells que més ho necessiten.
Avui a l'Ofici d'Educar, davant de la baixa comprensió lectora, busquem solucions.
Si m'equivoco, no t'enfadaràs, oi?
Molts alumnes ens arriben a secundària gairebé sense saber llegir ni escriure com caldria a la seva edat i maduració. Xavier Gual.
I si ens enfoquem a les solucions, per exemple, en aquesta pregunta que ens fem avui, solucions per a aquesta baixa comprensió lectora amb l'Héctor Ruiz, amb la Marta López i amb la mare Esteve Ràfols, per exemple, què proposa el programa Lèxic?
Nosaltres, una de les solucions és això, no? Generar contextos de lectura més enllà de l'escola. I el programa concretament, el Lèxic, no? El que promou és que infants s'emparellin amb adults que un cop a la setmana es troben amb ells per llegir. És bastant simple, diguéssim, la metodologia. Busquem aquells infants que no disposen d'un entorn promotor i, per tant, que pot ser que no llegeixin mai en el seu o fora de l'escola, no? Per tant, la idea de donar espais de lectura més enllà de l'escola podria ser una de les propostes, no? Evidentment també en focus, perquè no és el mateix un infant amb dislèxia i per tant aquí necessitaríem d'una sèrie de coneixements per acompanyar aquell infant i aquí segurament l'escola s'hi haurà de posar, no, en determinats recursos. L'altra cosa és quan ens trobem amb aquests infants que tenen la capacitat però que s'han desconnectat perquè el sistema no va comptar amb ells, no? I aleshores hem de recuperar-los. Aquests serien una mica com el nostre focus, no? Aquells que s'han desconnectat perquè no els interessa, perquè sembla que no els hi parla a l'escola.
Mar, solucions. L'escola, casa de lectura, no? Com podem realment fer que l'escola sigui, doncs, això, no? Sí.
Jo penso que seria desitjable, que ja passa a molts llocs, que l'escola d'alguna manera fos una invitació constant a la lectura i que cadascú s'hi anés incorporant al seu ritme i a la seva manera, perquè tots els nens no tenen el mateix ritme ni el poden tenir, no? Llavors, perquè tothom s'hi pugui incorporar, aquesta invitació ha de ser constant, no? Com es pot visibilitzar aquesta invitació? Doncs, per exemple, amb un temps, amb un espai i amb unes persones. Aquestes són els aspectes. Un temps, què vol dir? Vol dir que hi hagi temps per llegir a l'escola, que hi hagi estones de lectura, estones dedicades a comentar llibres, estones... És a dir, que hi hagi un temps en què es pugui dedicar a la lectura, i això ara en molts centres ja s'està fent, en etapes diferents, de maneres diferents, però que hi hagi un temps per això. Perquè resulta que aquest temps, allò que hi ha una frase de Rousseau que diu que en educació la millor manera de guanyar temps és saber perdre'n. Mm. Aquest, entre cometes, perdre temps, no? Perquè representa que no estem fent una cosa, no estem fent una fitxa, no? Quan estem llegint, no? Resulta que és la millor manera de guanyar temps, no? Per tant, dedicar un temps. Un espai, què vol dir un espai? Vol dir la biblioteca, vol dir un racó amb unes recomanacions, vol dir l'objecte llibre, no? És a dir, aquesta cura també, que està bé que tots els centres tinguin biblioteques, però tampoc no cal que tots els centres tinguin superbiblioteques. Tenim les biblioteques de barri, que cada vegada n'hi hauria d'haver més i que poden ser fantàstiques i que s'hi pot anar des de l'escola, però l'escola ha de cuidar l'objecte llibre, la biblioteca, la recomanació, per tant també els espais, i després les persones, que aquest segurament és el més important, l'aspecte personal, no? En el programa Lèxic hi ha la relació de dues persones, hi ha algú que està acompanyant a un infant, hi ha una persona que està acompanyant un infant i li està dient, tu pots llegir, i jo estic al teu costat i cada dia ho fem una mica millor, i quan ens trobem i llegim passem una estona agradable, això és fonamental.
Sí, Héctor, espera un segon, no, perquè m'ha sorgit una pregunta. El vincle millora la lectura? És a dir, aquesta part de vincle que ens estan dient, que és tan important, a nivell de recerca, això funciona?
Sí, sí, clar, no, a nivell de motivació, el vincle, el formar part de quelcom que és més gran que tu, formar part d'un grup, això és clau per estar motivat, per tant, per fer allò, no, que aquell grup està incitant a fer, i si ho fas, doncs aprendràs.
Apunta'm el que m'havies d'apuntar, perquè volia demanar-li també a l'Héctor per on passen les solucions des del seu punt de vista, no? I aquells de, jo que sé que vas escriure fa uns dies sobre aquest tema, pantalles i llibres, no? Que aquí hi ha una certa... Però espera't un segon, què ens volies afegir?
Només volíem posar en valor la idea de la mediació, no? El concepte de la mediació, de com es presenten les lectures, no? I com de diferent és, no? Quan una lectura està allà entre moltes i ningú te n'ha parlat, no? I quan una mestra te l'ha presentada, o quan un voluntari, no? T'ha dit que se l'havia llegit de petit, o quan el teu pare o la teva mare, no? Per tant, aquesta figura, no, del mediador de lectura és indispensable.
O també el testimoniatge. Si hi ha una estona de lectura, si és de primària, i el mestre està avançant feina o treballant en l'ordinador, o està llegint ell el seu propi llibre, doncs aquí hi ha un testimoniatge que és clau.
Héctor, jo per aportar... La culpa la tenen les pantalles?
No, però deixa'm que jo no he portat la part, perquè clar, solució no n'hi ha una, realment és un programa molt complex, requereix de moltes solucions, requereix de moltes accions, no? I només per aportar una altra perspectiva que crec que és important, no? Perquè jo crec que així, a grosso modo, diguem, hi ha dues coses que hem de tenir presents. Una, que és de la que més hem parlat, que és de la motivació per llegir, per posar-se a llegir, perquè al final això és clau. És a dir, la competència lectora es desenvolupa llegir és el que et permet anar millorant la teva fluïdesa en aquesta descodificació, en aquesta fluïdesa lectora, i llegir és el que et fa que vagis aprenent cada cop més vocabulari, no? més coneixements, que et permetrà anar entenent textos cada cop més complexos. De fet, és en els textos escrits on trobem vocabulari més ric, que no pas, no? El llenguatge oral, doncs, és una bona aproximació, però és en els textos escrits que trobem vocabulari més complex. Aquí també que és molt interessant llegir als alumnes textos, no? No només, diguem, tenir converses entre cometes espontànies, no? Però jo volia portar l'altra perspectiva que és complementària, no? La motivació és importantíssima, però com deia, el que també és important és que no ens oblidem de que si volem que estiguin motivats per llegir, n'han de saber, se'ls ha de donar bé. Jo a vegades faig una analogia. Imagineu-vos que en comptes de llegir estiguéssim parlant de nedar, d'acord? Mm-hmm. i que poséssim molts recursos per motivar els alumnes a la natació, i a l'escola poséssim piscines fantàstiques, no? I féssim activitats que els motivés a anar a la piscina a nedar, i poséssim imatges de la Mireia Belmonte i tal, i models, no? de nedadors, i estiguéssim motivant-los. Però imagineu que no els ensenyem a nedar. És a dir, no els posem allà a la piscina, però no els ensenyem crawl, no els ensenyem com ho han de fer, no? O, bueno, els donem algunes indicacions, però no aprofundim. Per molt que els estiguem empenyent, els volem motivar a que nedin, si no se'ls dona prou bé, si ho fan, no, al final què faran? Faran el que poden, no? I
t'ofegues, doncs, quan no t'han ensenyat prou bé a nedar.
Anem a posar que la piscina la piscina no en cobreix prou, no? Com per ofegar-se, però no gaudeixes d'una cosa que no se't dona bé.
No gaudeixes, cert.
Llavors, jo aquí posaria l'altra pota, no? De dir, la motivació clau des del principi, models, no? Tenir recursos a l'escola, biblioteca, clau, tenir la possibilitat d'aquestes relacions socials al voltant de la lectura, però no ens oblidem d'això que de vegades potser ens estem oblidant de lo més bàsic, no? Abans la Marc comentava, compte que a vegades estem massa enfocats en metodologies que se n'obliden de la llengua, se n'obliden de l'intercanvi, no? de paraules, i potser hauríem de posar un focus especial, i sobretot penso en aquells infants, que són un terç, que són molts, que potser no arribaran a tenir... Aprendran a llegir, això ho he dit, tots aprendran a llegir. La qüestió és si ho faran amb una fluïdesa, no? Suficient, com perquè doncs, segueixin. Doncs aquí és on no ens podem oblidar de que hem d'ensenyar a llegir, i que ja ho sé que ho fem, però ens hem d'assegurar que la manera en què ho estem fent és la més efectiva, no?
La digitalització de les aules, això pot haver perjudicat en algun sentit?
Jo la veritat és que...
És a dir, a l'escola, hem tingut la impressió, recordo un programa quan acabàvem la temporada, estem sobrecarregant l'escola de funcions, no? Els nens han de tenir la digitalització, i potser a vegades les coses més bàsiques, com deies tu, lo bàsic, que és saber nedar, saber...
Sí.
No, amb tot allò que n'has de fer tantes coses, doncs no cap, no? Hem volgut fer potser massa coses, i al final, doncs, les coses bàsiques potser no hi ha hagut prou focus en allò? Pregunto, eh?
Clar, jo no sé exactament el temps que s'acaba dedicant una cosa o l'altra, no, com per poder dir si això pot ser causa o no, no? El que està clar és que hi ha molts prejudicis...
Però hi ha docents que ho diuen, eh? Que... se'ls ha sobrecarregat i que hi ha coses bàsiques que tenen menys temps per fer-ho.
Ah, no, això m'imagino que deu passar, perquè al final un dels dilemes habituals quan hi ha un currículum nou és precisament el dilema entre l'amplitud i la profunditat. O sigui, en un currículum acabem decidint, no?, que és allò que els alumnes hauran d'haver après, i el problema és que si té més amplitud, la qual evidentment doncs és desitjable que tingui amplitud, no? que els alumnes aprenguin moltes coses, però el problema és que com més coses vols que aprenguin, menys temps tens per dedicar-hi adequadament, si és que el tens, si és que finalment el tens per tot. De manera que aquest dilema segurament el continuem tenint, i el continuarem tenint, perquè és inevitable, el temps és limitat, hem de decidir entre amplitud i profunditat, i aquí és on aleshores hem de prendre bones decisions. I per exemple, probablement en el tema de la lectura, si realment tots estem d'acord en què és tan important la comprensió lectora, potser hauríem de fer un pensament i fixar-nos si s'està donant l'atenció necessària des del moment que es necessita, i després, no, la resta doncs ja l'encabirem, no, allà on puguem. Però a nivell concret del tema de les pantalles, clar, a veure, l'ús, un ús més exhaustiu de les pantalles, especialment, o com a mínim a Catalunya, es fa a partir de secundària. Evidentment, a primària ja es comencen a fer coses, però podem... I quin seria el motiu? Quin seria l'efecte? Per què les pantalles? Amb les pantalles també podem llegir. La qüestió és...
De fet, tu en un article responies a gent que deia: hi ha països del nord d'Europa que estan traient les pantalles de l'aula i jo potser no ho veig tan clar, això, no? Com bé, si la solució...
En primer lloc, perquè aquesta notícia no era real, no era correcta. Es va, diguem, tergiversar una miqueta realment el que succeïa. El que s'estava precisament era plantejant, no, si havien de, diguem, d'alguna manera... replantejar el seu programa digital, però no volia dir ni aturar-lo ni deixar-lo enrere. De fet, realment aquí hi havia un tema molt concret, que era que Suècia, perquè era el cas era de Suècia, és que proves que fan de diagnòstic a tercer de primària fa uns anys les van passar a que es fessin en digital, per qüestions pràctiques, per recollir les dades de manera més fàcil. Però al passar-les en digital, els centres es van preocupar perquè, clar, si les fan en digital, els alumnes hauran de saber dominar la tecnologia per fer bé aquestes proves, perquè aquestes proves són importants, són de diagnòstic. I llavors, el primer que van fer és, no, aquestes proves les tornarem a fer en paper, perquè no podem tenir el neguit des d'aquests cursos, no, tan primerencs, de que els infants hagin d'estar allà utilitzant tecnologia d'una manera tan intensiva, no?
Avui a l'Ofici Educar, la baixa comprensió lectora. Per on passen les solucions?
Jo veig un institut que em faci millor persona.
Comencem a llegir quan, de ben petits, algú ens mira i ens adreça la paraula per explicar-nos una història, un conte o una narració. Mare Esteve.
I davant de les dades és que va néixer el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, impulsat pel Departament de Cultura i Educació, que consta de 10 mesures. Entre altres, hi ha implicar-hi les famílies des del naixement, reforçar les biblioteques escolars, el foment de la lectura des de l'SX3, beques i ajudes a autors novells, lectura en veu alta, plans locals i comarcals de lectura, i aquí fins a 10 mesures. Suficients i insuficients, què demanaríeu? I si us ha quedat alguna solució al tinter, és el moment de dir-la. Qui comença?
Jo potser afegiria una cosa al que ha comentat abans l'Héctor. Ell parlava, sens dubte, del tema de la descodificació, és a dir, com si el fem caminar i va coix, i aleshores si va coix no el podrem fer córrer. Però jo crec que també és molt important el tema de l'hàbit, és a dir, quan hi ha nanos que ja han assolit la descodificació, la comprensió lectora no la tens, ja la tens. La comprensió lectora madura, es desenvolupa, no?, en funció de la complexitat dels textos. Per tant, el tema de l'hàbit és molt important. Llavors, com a l'escola creem un hàbit de lectura? I no és només el tema de la motivació, és també el tema del sentit. Quin sentit té llegir? I anar construint un sentit de la lectura a l'escola. I sobre el tema de les pantalles, a veure, hi ha un tema que és l'atenció, que és una qüestió important per a la lectura. Vull dir, sostenir un text i estar concentrat en una cosa, llegir, estar sol també, molt important, és una activitat solitària. I jo crec que a vegades, segons quin ús de les noves tecnologies, tendeixen a portar-te a la dispersió, tendeixen a portar-te a la dispersió, indiscutiblement. Això ho podem experimentar tots. Jo crec que hi ha coses que s'han d'utilitzar quan els infants són més grans, perquè quan un infant ja està construït, quan sap sostenir l'atenció, és a dir, no donem un cotxe a un nen segons quina, la donem amb un... Jo en aquest sentit sí que crec que les tecnologies, segons quin tipus de tecnologies, han d'arribar tard, fins i tot m'atreveixo a dir tard, i que no hi ha cap problema que arribin tard, perquè en 4 dies les utilitzen, i a més, si saben llegir, les utilitzaran infinitament millor que se les han utilitzat precoçment, sense saber llegir. No?
Jo crec que és un tema d'usos, més aviat, perquè, clar, si tu planteges fer servir la tecnologia per llegir, jo abans he dit, amb la tecnologia pots llegir, però... aquí no he acabat de dir-ho, perquè el que volia dir és, pots llegir però no és el mitjà més adequat, és a dir, si tu el que vols és llegir, fins i tot la recerca ens està mostrant que la comprensió lectora en el moment de llegir és millor quan ho fas en paper que quan ho estàs fent en pantalles, no? Especialment perquè una pantalla t'està enviant missatges subliminals de que podries estar mirant una altra cosa, no? En el sentit que tens distraccions quan tens un dispositiu. Llavors, evidentment, si del que es tracta és de fer servir la tecnologia per fer el mateix que feies sense tecnologia, no té absolutament cap sentit introduir la tecnologia. Ara bé, la tecnologia, més enllà del tema de desenvolupar la competència digital, no?, que al final fins i tot és una cosa que ve marcada, no?, per currículum i, de fet, sí, per Europa, més enllà d'això, que d'alguna manera et dona la responsabilitat de que hi hagi d'haver cert interacció amb aquesta tecnologia, una sana interacció autorregulada com l'escola, no? pot promoure, hi ha la qüestió de que la tecnologia ens pot donar usos que per qüestions d'aprenentatge són molt més potents que eines que no són tecnològiques. I aquí és on dius, home, si fa servir aquesta eina, que no es tracta de llegir, sí que ens pot estar proporcionant uns avantatges que no ens donaria la no tecnologia, diguem.
Realment el debat donaria per molt. Acabaríem amb la Marta López. Què és el que faltaria, que demanaries, que estaria faltant?
Sí, jo crec que és una oportunitat el Pla Nacional. Ara hem de veure com es desplega, no? I com podem, per exemple, hi ha un tema clau que és el de la biblioteca escolar, no? I se li ha posat molta energia i hem de veure ara, no? Com es tradueix això en acompanyar els centres, perquè al final la biblioteca és un recurs, però si no disposes de les hores i el temps, abans es comentava, no? Per aquí de la importància de poder dedicar temps. Clar, si tot ho restringim a la mitja hora de lectura al dia, no? I a una biblioteca amb molt de fons, però sense mediació, sense formació del professorat, doncs, per tant, s'ha d'acompanyar tot això, i a banda del que ja he dit abans, no? La importància de programes que interpel·lin altres actors i que acompanyin aquells que els hi és més difícil acompanyar els infants. Per tant, biblioteques, per tant, famílies, per tant, entitats socials que puguin fer-se seu el problema, no? Sí, que interpel·lin a actors nous.
Héctor Ruiz, del Minut d'Or, què faltaria?
Bé, jo crec que el que faltaria és que ens hi posem tots plegats, que agafem totes aquestes solucions, que són moltes, perquè totes en conjunt són necessàries, perquè cadascuna ajudarà una miqueta, posarà un granet de sorra, i que ens hi posem entre tots a treballar des de la perspectiva més tècnica, no?, de l'ensenyament de la lectura, i la perspectiva més social que té a veure, no?, doncs, implicar no només la comunitat educativa enfocada en l'escola, sinó la comunitat educativa al complet, no?, les famílies i, evidentment, doncs, l'administració, no?, darrere tot això, empenyent tant com pugui.
Doncs avui n'hem parlat i esperem haver donat algunes indicacions que us puguin ser útils tant a les famílies com als educadors. Solucions. N'hem parlat amb l'Héctor Ruiz, investigador i divulgador científic, autor de Com aprendemos, amb la Marta López, director del programa L'Èxit, i amb la Mara Esteve Ràfols, doctora en pedagogia i autora de l'escola Casa de Lectura. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que realment aquesta assignatura pendent la aprovem amb bona nota aquest any. Gràcies.
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 L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és La meravellosa granja d'en McBroom, de Sid Fleischman. Jaume Centelles, què ens has portat?
Hola. Mira, per començar la temporada portem un llibre divertit, una mica esbojarrat. Estic content perquè l'han traduït al català. El teníem en versió castellana des de fa 40 anys i no s'havia mai traduït al català. I ara l'editorial aquesta, Blacky Books, ens ha fet la versió de 4 episodis de la família McBroom. La família McBroom és una família que està formada pel pare, que es diu Josh McBroom, la dona, Melissa, i 11 fills.
Carai.
Que són molts fills, ja, que tenen uns noms així. Te'ls puc llegir perquè aquí encara no me'ls he après i ho he de llegir. Que es diuen Will, Jill, Hester, Chester, Peter, Polly, Tim, Tom, Mary, Larry i la petita Clarinda. 11 fills. Però de vegades, com fem a les escoles, vas comptant a veure si són tots. I sempre, quan compta el pare, li surten 12. Mm. Ostres, n'hi ha un de més. I és que hi ha un d'ells, el Larry, que fa trampa. Es posa la cua, quan el compten se'n va i es torna a posar al final. Però en realitat només té 11 fills. És un llibre divertit que explica quatre episodis de la granja que ells van a viure. Ells vivien a Connecticut i aquella granja que tenien no acaba de funcionar i se'n van a viure a Iowa, que diuen que la terra és més fèrtil. I quan arriben a Iowa, bueno, tot el llibre és un disparat, una exageració, eh? Quan arriben a Iowa, hi ha un personatge que es diu Heck Jones, aquest sí que es diu Jones, que els volen demanar i els hi ven una terra. Diu, aquesta terra és molt bona, els hi ven un acre de terra per $10. I aquest Jones va apareixent durant totes les quatre històries. És un llibre que està fet amb quatre, que són quatre històries per als nens de cicle mitjà, fàcil de llegir perquè no és molt llarg i divertidíssim. Aquest Jones els hi ven aquesta terra, però en realitat aquesta terra està a sota d'un llac. Els hi ven la terra que està tota.
Vaja.
Vaja quin negoci. Però tot i així ells es queden allà i tot el que passa en el llibre, en la història, són exageracions. Per exemple, aquest, quan descriveixen el Jones, diu, era tan prim, tan escardalenc, que es podia amagar darrere d'un pal d'escombra. No se li veien ni les orelles, no? Tot és molt exagerat i molt divertit. És un llibre per riure molt. I aleshores el pare va explicant les diferents aventures, que són quatre, una per cada estació. I hi ha una calorada molt gran i tenen sort perquè el llac s'asseca i queda la terra, que és superfèrtil. Mm. És tan fèrtil que si a Connecticut plantaven unes llavors i trigaven quatre mesos per collir els que fossin, els pebrots, els verzínies, el que fos, aquí en un dia poden fer quatre sembres, quatre. Si tu creix molt de pressa, molt de pressa. Això comporta els seus problemes, els seus perills, clar. I el llibre ja
i
dic.
Continua,
sí.
Continua, molt divertit. I la pregunta per participar al concurs de llibres per somiar sobre el llibre La meravellosa granja d'en McBrown és quants fills té?
Quants fills té aquesta família de grangers?
McBroom. Quants fills té en McBroom? Aquesta és la pregunta que us fem avui. Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim el guanyador del llibre del darrer concurs, Té de maduixa, la cau del teixó, que és en Julen Domínguez. L'enhorabona pel Julen.
Felicitats pel Julen.
Doncs Jaume Centelles, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
Igualment.
Amb pebrots, albergínies...
El que toqui, sí.
Que bueno,
hi ha un episodi que fa tanta calor que el blat de moro peta i allà una pluja de crispetes.
Preciosa. Gràcies, Jaume. Petons de crispetes. Pic,
adéu.
Pic, pic. Adéu.
Adéu, adéu.
Plouen flors quan somrius.
I la setmana vinent el despertar sexual dels nois. Us deixem amb Figaflaues, que no s'acabi l'estiu. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. I de sentit de l'humor per educar les vostres criatures. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé, fins la setmana vinent.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De prop de mil històries al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Una petxina i t'enyoro tant.
sé que s'està acabant.